Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matos des de les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. El papa fa una crida als cristians i als governs de tot el món, atenció, perquè intervinguin amb urgència i de manera nova, diu, perquè els pobres, també a causa de la pandèmia, han augmentat de manera desproporcionada. En el missatge per a la Jornada Mundial dels Pobres, que serà aquest any el proper 14 de novembre, Francesc invita a canviar els estils de vida perquè és l'egoisme el que causa la pobresa. Assegura que els pobres són sagrament de Crist perquè representen la seva persona i ens porten a ell. En el missatge titulat "Els pobres els teniu sempre amb nosaltres, amb vosaltres", una frase del capítol 14 de l'Evangeli de Marc, el Sant Pare destaca que es troben en el centre del camí de l'Església, aquestes persones. Igualment comenta que la pandèmia, present des de l'any passat, continua picant a la porta de milions de persones. El bisbe de Roma assegura, a més, que alguns països, a causa d'aquesta crisi sanitària, estan patint gravíssimes conseqüències, de manera que les persones més vulnerables queden privades dels béns de primera necessitat. Finalment, el papa proposa, i aquí hi ha la clau, les solucions més adequades per combatre el virus a nivell mundial sense apuntar a interessos partidistes. Estaria bé que en aquests fòrums internacionals que vivim aquests dies, des del cap de setmana i tant avui com demà la cimera de l'OTAN, els grans líders del món prenguessin nota d'aquesta crida, però no només per somriure i fer bons propòsits, sinó per actuar de debò. Avui, després de l'informatiu, la nostra taula d'anàlisi estarà dedicada a la concentració d'ahir a la plaça de Colón de Madrid, convocada per la plataforma Unión 78 i amb el suport dels principals partits de centre-dreta i d'extrema dreta de l'arc parlamentari espanyol. Analitzarem què significa aquest pronunciament i quin suport social pot tenir el conjunt de l'Estat. I l'entrevista avui tindrà precisament com a tema l'alliberament de les patents de vacunes contra el Covid-19. Ens acompanyarà Jesús Abenzuela, director general de la Fundació Pau Sisè, per presentar un col·loqui que s'ha organitzat per a demà a la tarda a partir de les 6 al Palau Macaya de Barcelona amb diversos experts i podrà participar de manera presencial o virtual. Tot això amb la contra del Rafa i una mica més fins a 6:45. Comencem. Passen 3 minuts i mig de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
El rei Felip VI signarà qualsevol decret que aprovi el Consell de Ministres, també el possible sobre els indults als presos independentistes, de la mateixa manera que ho fa sobre qualsevol altra qüestió. Així ho han apuntat avui fonts de la Zarzuela a l'Agència Catalana de Notícies. Recorden que la signatura dels decrets del govern espanyol s'inclou entre les atribucions del cap de l'Estat. Apunten que el monarca no fa altra cosa que ser fidel a les seves funcions constitucionals. Recordem que ahir, abans de la manifestació de la plaça de Colón, la presidenta madrilenya en funcions, Isabel Díaz Ayuso, al costat del líder popular Pablo Casado, va acusar el govern espanyol de pretendre fer còmplice al rei Felip VI dels indults, unes declaracions que han tingut moltes repercussions en forma de dures crítiques. El govern català ha acordat amb els sindicats i les patronals mobilitzar més de 1.000 milions d'euros en ajuts a empreses, autònoms i treballadors en expedient de regulació temporal d'ocupació. Gran part d'aquests fons, més de 993 milions, provenen de les transferències habilitades per l'Estat pels sectors més afectats pel Covid-19 i que l'executiu ha ampliat a 191 àmbits. Els imports seran de 3.000 euros per a autònoms que tributen IRPF amb estimació objectiva i de 4.000 a 200.000 per a empreses i autònoms que apliquen el règim d'estimació directa. La Fiscalia demana 6 anys de presó per a l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, per haver nomenat com a assessor un mosso d'esquadra que feia d'escorta de Carles Puigdemont quan l'aleshores president va marxar de Catalunya. El Ministeri Públic també sol·licita 4 anys i mig de presó per al policia en qüestió, Carles Escolà, que també va ser assessor en matèria de sistemes de seguretat. El Departament de Salut ha declarat 182 nous casos de Covid-19 confirmats en diverses proves les darreres 24 hores i 4 morts. Les dades epidemiològiques es mantenen més o menys. Hi ha un crític menys a la unitat de cures intensives i els pacients ingressats a planta han pujat una mica, de 24, i són ara 539. La velocitat de propagació ORT es manté en 0,94 i el risc de rebrot baixa de 2 punts, fins als 84. En plana cultural, Figueres vol intensificar la presència de Salvador Dalí a la capital de l'Alt Empordà i escampar l'esperit del geni empordanès pels seus carrers. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament i la Fundació Gala Salvador Dalí han ideat la campanya Dalí de Figueres, que es posarà en marxa l'1 de juliol i s'allargarà fins a l'1 de setembre. Aquests 2 mesos s'instal·laran 10 retrats de 2 metres del pintor per diferents punts del centre de Figueres i a la nit es faran projeccions d'algunes de les seves obres més emblemàtiques en espais com ara la Torre Galatea, el mateix Ajuntament, el Casino o l'Escorxador. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. La Coló, un dia més, la protagonista a tot Catalunya, una jornada que encara no és d'estiu, que encara estem a la primavera, però ja s'han assolit valors de 31 a 37 graus a tot el país, unes temperatures que entre demà i dimecres encara podrien pujar una mica més i arribar fins als 38 graus. Serà a partir de dijous que les temperatures començaran a baixar una mica, però partint de valors tan alts, aquest descens no el notarem gaire. Demà esperem també una jornada pràcticament com la d'avui, amb molt de sol i només amb la crescuda d'alguns núvols a les comarques del Pirineu, que tant aquesta tarda com les properes poden deixar escapar ruixats dispersos i aïllats en àrees del Pirineu. A la resta, a la tarda, algun núvol poc important, però de moment el que dèiem, la calor, la protagonista de cara als propers dies.
Gràcies, Jordi. I el Papa ha rebut aquest matí en audiència l'arcabisbe de Santiago, Julián Barrio, acompanyat pel president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Atenció, perquè Francesc no descarta visitar Compostela l'any vinent, ja que el Jacobeu s'ha allargat de 12 mesos, és aquest 2020 i el 21, aquest 2021, perdó, i el 22. El prelat gallec, que ha qualificat la trobada de molt cordial i agradable, ha traslladat al pontífex la programació pastoral de l'any sant i l'ha convidat novament a visitar la ciutat de l'Apòstol, on Francesc no ha estat mai. L'arcabisbe Julián Barrio ha assegurat que li agradaria molt que el sant pare visités Compostela i ha dit fins i tot que ha sortit de la trobada amb més esperança que això es pugui produir. S'ha unit a la invitació al president de la Xunta, que també s'ha mostrat confiat en aquesta línia. La comitiva gallega ha regalat al bisbe de Roma un llibre sobre els pazos de Galícia i una petxina de pelegrí feta en bronze, com les de les Cruïlles del Camí. Recordem que l'última visita d'un papa a Santiago va ser en l'anterior any sant, Benet XVI, el 6 de novembre de 2010, tot just abans de venir a Barcelona per a la dedicació de la Sagrada Família.
Ràdio Estel.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Un equip amb experiència, unes instal·lacions pensades pel benestar, cures continuades per enfermetats cròniques i Alzheimer. És qualitat de vida, és el residencial Sant Gervasi Parc, centre acreditat per la Generalitat per les ajudes econòmiques. Amb doctora dedicació completa, infermeria, psicòloga, treballadora social, terapeuta ocupacional i fisioterapeutes. Residencial Sant Gervasi Parc, al costat del mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasiparc.com i al 93 418 78 65.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
3 minuts i mig i serà un quart de set. La concentració d'ahir a la plaça de Colón de Madrid, convocada per la plataforma Unión 78 de Rosa Díez i Fernando Sabater, entre d'altres, ha marcat el debat polític i el contrast de posicions davant de la concessió d'indults als dirigents independentistes que compleixen condemna del Suprem a la presó. La iniciativa a la qual s'han sumat el PP, Ciutadans i Vox no ha estat com la del 2019, en què el convocant sí que va ser el partit de Pablo Casado. De tota manera, la plana major dels tres partits més lligats a la dreta espanyola hi han estat presents, amb el mateix líder dels populars i els de Ciutadans, Inés Arrimadas, i Vox, Santiago Abascal. No han estat en un primer nivell, sinó integrats entre els manifestants, però hi han estat per demanar directament que el govern de Pedro Sánchez no concedeixi la mesura de gràcia als líders independentistes. La dinàmica política davant d'aquest tema i del diàleg sobre un nou encaix de Catalunya després de 10 anys de procés ha entrat novament en un clima agre de confrontació dialèctica i dosis rellevants de crispació. L'executiu espanyol fa una mena de pedagogia perquè els ciutadans a Catalunya i arreu de l'Estat entenguin la conveniència dels indults, mentre l'oposició es manté ferma contra la mesura i mentre la crítica ha anat de més a menys els últims dies en el sí del mateix PSOE, després dels pronunciaments d'alguns dels anomenats barons i de diversos sectors. Segurament, en aquesta nova imatge de Colón, una respectable plaça madrilenya que alguns s'han apropiat aquests últims anys, hi ha un rerefons polític que va més enllà del conflicte català i del debat sobre el futur de Catalunya. Hi ha molts retrets acumulats sobre la figura de Pedro Sánchez, que presideix un govern de coalició amb Podem, que no ha consolidat com a líder un consens en el seu propi partit, el PSOE. Dit això, també és cert que la seva presència a la Moncloa ha obert esperances de cara a aquest desitjat diàleg sobre Catalunya, unes expectatives compartides, d'altra banda, fins i tot per alguns sectors del Partit Popular, amb el gallec Alberto Núñez Feijó i el castellano-lleonès Alfonso Fernández Mañueco com a exemples principals. La vida política, després de la imatge d'ahir, i més encara de les paraules de Díaz Ayuso, que acusava el govern de voler fer còmplice al rei Felip VI d'aquests indults, perquè els haurà de signar, necessita serenor, contrast de visions i plantejaments si cal, però sobretot una visió més humana, realista i integradora de la política. Necessitem, tots i totes, que els nostres dirigents pensin més en les emergències actuals, en els qui no arriben a final de mes, en els aturats, en la lluita a una sola veu contra la pandèmia i, en definitiva, en el bé comú, pensant també en la situació política difícil que viu Catalunya i les seves relacions amb el conjunt de l'Estat. Tenim amb nosaltres, com a primera dels nostres analistes, Anna Grau, diputada de Ciutadans al Parlament de Catalunya i també escriptora. Va ser la número 2, de fet, del Partit Taronja a les últimes eleccions catalanes. Senyora Anna Grau, benvinguda, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bé, el primer que voldria dir és agrair-vos la convidada i, segon, demanar disculpes a l'audiència perquè estic dins d'un tren, estic tornant en tren de Madrid a Barcelona,
sí.
I imagino que la qualitat de so no serà tan bona com ens agradaria, però vaja, vull dir que la voluntat seri hi és i us agraeixo molt.
Doncs li agraïm també. Ara sembla que se'ns ha tallat. La veritat és que hem sentit força bé. Ens escolta, senyora Anna Grau? Sí?
S'estan passant un túnel.
Però... Perfecte, perfecte, cap problema. La veritat és que la sentim força bé, l'únic que hi ha una miqueta soroll de fons, que el repte potser és intentar... Sí, no es preocupi, a veure si ens podem entendre ni que sigui 3-4 minuts. Bé, primer de tot, vostè va ser físicament ahir a la concentració?
Sí, de fet estic tornant d'allà una mica per això i vaig a la concentració. Com heu explicat, estàvem amb altres companys del partit, però estàvem, diguem-ne, barrejats amb els manifestants, o sigui, en aquesta ocasió està organitzat per Unió 78 i per altres associacions civils que són els que van tenir i els que havien de tenir el protagonisme.
Sí.
Però volem ser i viure-ho amb molta intensitat, almenys jo.
Sí, després dels comentaris, els debats polítics, aquí sembla que tenim com dos nivells. D'una banda, les legítimes opinions a favor o en contra dels indults, i després una mica tot aquest missatge tan fort que se sent, intentem ser neutres, el respectable parer dels qui es van concentrar a Madrid i de les forces polítiques, però també aquesta situació com de crispació. Vostè com analitza el missatge que van voler donar ahir des de la plaça de Colón?
Mira, jo he escoltat atentament el vostre comentari, que m'ha semblat molt interessant i amb alguns aspectes estic molt d'acord, amb altres matisaria. Per exemple, se m'ha quedat una frase que diu el debat sobre el futur de Catalunya o de l'encaix no torna a ser agre. Bé, a mi em sembla que no ha deixat de ser agre, per desgràcia, en cap moment en aquests últims anys. Jo us podria dir que jo vaig estar a Colón, a l'altra concentració a Colón, en aquella vegada ni tan sols, evidentment no com a política, llavors no n'era, ni tan sols com a periodista, i vaig anar amb unes amigues, i mai m'he reconegut amb el que s'escrivia d'aquella concentració i amb les coses molt lletges i molt simplones que deien les persones que van anar en aquella manifestació, ni a la d'ahir, tampoc. Si fem memòria, l'any 19 el motiu de la concentració era que el senyor Sánchez havia promès convocar unes eleccions ràpidament, no, o força ràpidament, després d'enderrocar el govern de Mariano Rajoy amb una moció de censura que va obtenir el suport d'uns quants partits, entre ells Ciutadans, amb el benentès que unes eleccions, compromís que no va complir, i ara ens tornem a trobar una situació semblant. Vull dir, el Partit Socialista, ara a mi em sembla molt legítim que el Partit Socialista defensi els indults si és que hi creu. Jo sospito que no hi deu creure gaire quan en cap campanya electoral recent, i n'hi ha hagut de ben recents, una d'elles a Catalunya ho ha defensat. O sigui, és un tema, diguem-ne, és un punt del barret, diguem-ne, un cop han passat les eleccions. Sí que coincideixo amb una anàlisi que heu fet, que d'alguna manera aquest tipus de protesta fa gravitar molt de descontent, un descontent cap al senyor Sánchez i al seu govern, que va més enllà de la qüestió catalana, que té a veure probablement amb com s'ha gestionat la pandèmia, amb una important manca de sensibilitat cap al patiment dels autònoms i dels autèntics, diguem-ne, dels autèntics pàries de la terra, que potser s'haurien de sentir millor defensats per un govern autoproclamadament progressista. Però jo us haig de dir que jo, per mi, la qüestió catalana és essencial, és fonamental, perquè sí, perquè sóc catalana, perquè per això m'he embolicat, o sigui, m'he liado la manta a la cabeça per aquesta llenada, sí. I m'he ficat en política després de molts anys de periodisme, perquè a mi el que passa a Catalunya em fa patir, perquè penso que té un impacte nefast en el conjunt de la política espanyola, i bé, a mi em sembla, doncs, que si es vol obrir un debat sobre, bueno, doncs, com descrispar Catalunya, com facilitar un retrobament civil, com millorar la convivència, això no passa per fer el que s'ha fet sempre els últims anys, que és prendre el pèl als catalans que se'ns diu constitucionalistes o fins i tot unionistes, a vegades com si et volguessin insultar, jo en diria catalans convivencials, catalans empoderats, catalans desacomplexats,
sí,
que en un determinat moment no ens caurien els anells, a mi personalment, per entrar en un debat seriós sobre els indults, però un debat seriós que no fos, diguem-ne, la presa de pèl que interpretem que s'està fent ara, i sobretot un autèntic apagón informatiu, polític, i gairebé diria que moral, de més de la meitat de la societat catalana que viu, bueno, en permanent angoixa, en un permanent ai al cor, perquè, com jo escrivia en un article recentment, no hi ha una independència de portes cap enfora, però sí la hi ha, i molt feréstera, de portes cap endins, i realment tots els que ara no estem d'acord amb aquesta manera tan punyent, diguem-ne, de viure la qüestió catalana, però que tenen els partits separatistes, ens sentim, no hi ha polítics, sinó polítics ciutadans de segona.
Bé.
Llavors, clar, això és molt greu, això és molt greu, i va més enllà d'uns indults, en Sánchez o no en Sánchez. Aquí, d'alguna manera, el que hauríem de posar sobre la taula és que, com deia la cançó, no me'n recordo si d'en Serrat o d'en, aquí cabemos todos o no cabe ni Dios.
Sí, cançó de Víctor Manuel, en aquest cas, si no recordo malament. Però bé, moltes gràcies, Anna Grau, disculpi que no podem estar més estona, també per la qualitat del so. Potser només, molt ràpidament, coincidirà amb nosaltres que les paraules de Díaz Ayuso sobre el rei les ha corregit el mateix Pablo Casado, potser no eren adequades, aquestes de voler, acusant el govern de Sánchez de voler posar el rei en aquesta situació, fer-lo còmplice dels indults.
Home, a veure, em sembla que la presidenta de Madrid, Sevino Riba, i no Sevino Riba precisament en el bon sentit, diria, home, a veure, en política a vegades es considera que la frescor, el no, fins i tot certa ignorància té gràcia, no? Però a vegades, diguem-ne, doncs aquestes coses no regeixen. Jo penso que la senyora Ayuso simplement ahir no sabia massa quin pito tocava, perquè evidentment no sembla tenir una idea gaire precisa de quin és el paper
del rei, clar,
del rei en aquestes coses, i el que ella plantejava no només era un disbarat jurídic i parlamentari, sinó que sent una persona que no hi entengui gaire, afortunadament espero que...
Bé, doncs se'ns ha tallat ara, sí, sembla, la comunicació amb Anna Grau. En tot cas, moltíssimes gràcies, Anna Grau, diputada de Ciutadans número 2 per Barcelona al Parlament de Catalunya. Bona tarda i fins una propera ocasió. I passen ja gairebé 7 minuts d'un quart de 7 amb una miqueta de retard després d'aquesta comunicació que ha estat una mica complicada. Tenim amb nosaltres, d'una banda, el periodista, exdiputat i actual militant dels Comuns, Josep Maria Balcells. Un plaer sempre. Bona tarda, senyor Balcells.
Bona tarda, Ignasi.
Moltes gràcies per haver-nos atès. I també ens acompanya el qui va ser diputat i portaveu socialista a la Comissió de Territori del Parlament, Roberto Labandera. Senyor Labandera, bona tarda.
Bona tarda.
Ara sí que l'hem sentit. No sé si s'ha retardat una mica la comunicació.
Sí, s'ha retardat una mica, però ho sento molt bé.
Ah, perfecte. Nosaltres també a vostè. Bé, com valoren a grans trets la concentració d'ahir i una mica el missatge que volia transmetre d'una part de la ciutadania espanyola amb el suport de PP, Ciutadans i Vox a nivell polític? Si vol començar el senyor Balcells, per exemple...
A veure, jo em sembla que no es pot entendre o fer una analítica, una anàlisi de la concentració de Colom sense veure una mica el marc en el qual i en el moment en què es produeix. Vosaltres en la introducció, Ignasi, has
sí.
parlat del clima agre
sí.
que es respirava. Jo no estaria, jo matisaria i diria més aviat en aquests moments, jo personalment em sento més aviat en un clima esperançat.
Molt bé.
Esperançat perquè jo penso que es dona una confluència de referents polítics que són nous de fa poc i que accentuen el moment que estem en un punt de canvi important que o l'aprofitem o s'ensorra tot. Venim d'un canvi de govern a Catalunya amb una encapçalat per Esquerra Republicana que té un matís important a l'hora de dirigir el govern de la Generalitat. Tenim l'anunci del govern de Madrid de procedir als indults amb els presos que estan a la presó, la carta de Junqueras que descarta d'alguna manera la imminència d'una unilateralitat per obtenir la independència, i per tant en aquest marc jo diria que el pas que s'està a punt de donar és la taula de negociació, sit and talk. Seiem
i parlem. Seiem i parlem,
sí. Jo penso que això és el que dona esperança. I en aquest marc, la dreta més rància, s'hi revela perquè veu que això pot realment obrir portes noves en la tensió que hi ha hagut aquests 10 anys entre l'estat espanyol i Catalunya. Uh-huh. I això, com que amb ells els hi aprofita molt anar intensificant aquesta tensió, al veure que això pot tenir un desenllaç negociat, almenys, es revelen i concentren i fan una crida. Una sí. crida que va ser el resultat, ja ho he parlat, s'ha parlat numèricament, que no va ser tampoc cap cosa extraordinària. Uh-huh. Però s'ha intentat d'una manera molt, molt dura de que això pugui ser un repte pel govern de Pedro Sánchez.
Sí, potser...
Han dit el rei que això realment és una manera impresentable el poder dubtar de que un decret del govern no pugui ser avalat necessàriament constitucionalment pel monarca. Per sí. tant, trobem una dreta desconcertada, una dreta que protesta, però a la vegada una esperança tant pel que fa en el diàleg de la Generalitat i el govern del Pedro Sánchez.
Doncs queda dit, potser només precisar per part nostra, que sempre intentem ser equànims, que la paraula agra referia potser a la dinàmica de valoracions sobre la concentració, no tant al clima general, no? Que sempre la dinàmica en aquests casos és agra, no? Uns que diuen que indults de cap manera i altres diuen que la concentració d'ahir doncs va ser molt lamentable per moltes coses. Bé, sí, em referia bàsicament a això. Senyor Roberto Labandera, sobre la concentració d'ahir.
Sí, bueno, jo vull subratllar algun dels aspectes que ha dit el bon amic Josep Maria Balcells, que aprofito per saludar sí. a través d'aquest mitjà, perquè ens coneixem i vam coincidir al Parlament i tenim una amistat molt, molt important, i a més el meu reconeixement per tota la tasca que ha fet sempre el Josep Maria en favor de les idees progressistes, no?
Molt bé.
Bé, dit això, que no podia deixar de dir-ho al Josep Maria, jo crec que sí que l'actitud de la dreta és agra. Jo crec que les circumstàncies del moment són esperançadores, com ha dit en Vancells, i crec que són esperançadores, a més, perquè el que es va notar en la manifestació d'ahir és que la dreta no té un plantejament polític de solució o de possible solució al problema de Catalunya. És a dir, de la mateixa forma que a Catalunya hi ha sectors radicals que volen exclusivament la confrontació, la dreta espanyola i l'ultradreta el que volen és la confrontació. Però no hi ha un plantejament de dir quina és una solució concertada i parlada i dialogada amb els diversos sectors de Catalunya. I en aquest sentit jo crec que sí, que és esperançador el període que s'obre. Crec que és important la postura i crec que s'ha de reconèixer la valentia política, fins i tot de Pedro Sánchez, que, com heu dit vosaltres en el resum, no té al 100% la posició de tots els sectors del PSOE, doncs al seu favor, tot i que han variat en els últims dies, i referents importants polítics doncs han canviat i han matisat les seves posicions. Però sabem que és un tema complicat, és un tema difícil, no tenim una... No, Pedro Sánchez va començar plantejant temes quan no hi havia unanimitat en el si del partit sobre aquest tema, però tinc la valentia de portar-lo al davant, en el compromís de que la solució de Catalunya o té una solució dialogada o no la té.
Sí.
Els indults... que evidentment seran uns indults parcials, perquè és evident que això tot apunta, que no hi haurà un indult total, van en la línia de dir el PSOE i el govern reconeixen la sentència judicial que va fer les condemnes, però ara hem d'entrar en la via política, i la via política diu que amb polítics a la presó difícilment el tema de Catalunya tingui una sortida. I apunto també que hi ha hagut un canvi a la presidència de la Generalitat, tot i que, evidentment, a nosaltres com a socialistes ens hagués agradat que el president investit fos el Salvador Illa, i crec que hauria estat més útil, però bueno, hi ha un canvi, són les circumstàncies del règim i les condicions i el joc del règim parlamentari que s'hi oporten. Hi ha unes condicions determinades i una sèrie de factors, no el repetiré, que abans en deia en Josep Maria, que jo crec que són elements que s'han d'explorar, s'han d'explotar i s'han d'intentar concretar en una via de solució. Una mesa de diàleg que ja està oferta des del govern central i també acceptada per part del nou president de Catalunya, en el qual els socialistes i els socialistes catalans hem apostat sempre. Bé. Jo vull recordar sempre que el que primer va parlar d'indults en aquest país sí. va ser Miquel Iceta.
Ho recordeu. També amb unes reaccions agres. Nosaltres intentem ser neutrals, però...
Exacte. Li va costar la reprimenda política a tort i a dreta, esquerra i a dreta, del seu posicionament.
Ja que ha sortit aquí un parell de vegades el nom de Pedro Sánchez, potser un altre dia analitzarem el fenomen del lideratge de Pedro Sánchez, perquè certament és un lideratge consolidat, però també molt complex. Potser no d'aquells lideratges d'abans, em refereixo al de Felipe González o Aznar en el seu moment, o altres líders que tenien un consens molt gran dintre del partit. Aquí potser sembla que no és tant, però d'altra banda és un home que això que s'ha anat superant les situacions difícils que ha viscut políticament.
Sí. No, i que evidentment ha comportat el seu comportament polític, doncs que els suports, inclús a vegades a l'intern de la força política socialista de tota Espanya, siguin posicions crítiques, que s'han de pactar, que s'han de discutir.
També, crec que
també és un símptoma dels nous temps.
Sí.
No tot serà tan fàcil
i tant.
Els lideratges aclaparadors, que existien doncs, fa 10 anys. Ho hem vist en altres forces polítiques recentment, cito el cas de Podemos, no?
I tant.
Sí, per lideratges que també tenen un camí determinat i que van per on van. Però, bueno, tornant al tema...
Sí, molt breument, que estem fora de temps, disculpi. Sí.
Tant els indults com el tema de la mesa de diàleg són dos elements fonamentals que hauran de... Bueno, els indults, evidentment, s'han d'aprovar i jo crec que el govern s'ha compromès i, per tant, que hi seran, i la mesa de diàleg començar a caminar.
Doncs veurem què passa. Sí, molt breument, senyor Balcells, també el deixem acabar, sí.
Sí, no, voldria només insistir en que el lideratge de Pedro Sánchez s'ha reforçat amb dos elements, ja diria, nous, i això l'ha fet agosarat i atrevit a l'hora de plantejar una taula de diàleg i els indults, que ha sigut, doncs, el govern de coalició. Ha tingut a dins un Podem que l'ha ajudat a ser un govern d'esquerres i que no tingués por, doncs, de fer aquestes passes. La victòria que ha tingut Andalusia amb el canvi de lideratge de la Susana Díaz, penso que ha sigut també un punt que reforça el referent de Pedro Sánchez, i això li permet doncs, tirar endavant el projecte de diàleg que en aquests moments tan important en Catalunya.
Veurem com evolucionen les coses, efectivament. Nosaltres volem el millor per aquesta situació.
En un segon diria que les majories que van portar Pedro Sánchez a la Secretaria General del PSOE i després al govern es mantenen, perquè aquesta majoria de canvi també s'ha vist ara a Andalusia.
Sí, sí.
Respecte per totes les forces, però s'ha vist també que hi ha una majoria que aposta per la línia que ell ha triat.
Moltíssimes gràcies a l'exdiputat socialista Roberto Labandera i al periodista i també ara militant dels Comuns Josep Maria Balcells. Una abraçada a tots dos i tornem a parlar de la vida política. Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
Passen ja 2:30 de 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Què ens portes avui, Rafa? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Fa calor, amics i amigues. Fa calor, fa molta calor, i la cosa pinta que ja no baixa fins l'octubre. Així que avui vinc amb informació de servei, el que diuen els experts per cuidar-se davant les temperatures que estem vivint, les infernals. Vinga, preneu nota. Si sou a casa, abaixeu les persianes perquè no entri el sol directament. Obriu les finestres durant la nit. Estigueu-vos en la zona de la casa més fresqueta. Utilitzeu algun aparell per refrescar-vos i una dutxa sempre és una bona solució. Si sou al carrer, camineu per l'ombra, bombons, camineu per l'ombra. Porteu barret i roba lleugera. Porteu una bossa amb una mica d'aigua. I si feu esport, eviteu les hores del migdia i reduïu les activitats intenses. I finalment, si sou al cotxe, eviteu viatjar durant les hores de més calor i no hi deixeu mai els nens, ni persones vulnerables, ni animals de companyia amb les finestres tancades. Compta amb el canvi sobtat de temperatura a l'hora d'entrar i sortir del cotxe, que també pot afectar. I aquest consell, el darrer és meu. Una horxateta de tant en tant no fa mal a ningú i alivia molt.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís, reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur. Una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Passen 6 minuts de 6:45. L'Arquebisbat de Barcelona col·labora amb una iniciativa de la Fundació Pau VI que vol debatre sobre la necessitat o la conveniència de liberalitzar les patents de les vacunes contra el Covid-19. El col·loqui se celebrarà demà al Palau Macaya de Barcelona a partir de les 6 de la tarda i es podrà seguir de forma presencial o telemàtica. Aquest acte comptarà amb la presència d'experts i institucions coneixedores dels efectes i les conseqüències que la supressió de les patents comportarien en la lluita contra la pandèmia. El que és concretament les intervencions venen de la mà d'Humberto Arnés, director general de Farmaindústria, David Noguera, president de Metges Sense Fronteres, Federico de Montalvo, president del Comitè de Bioètica d'Espanya, Erika Dueña, responsable de propietat intel·lectual del Departament de Medicaments i Productes de l'Organització Mundial de la Salut, i Francisco José Cambra, cap de la Unitat de Cures Intensives i Pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu i membre de l'Institut Borja de Bioètica. La trobada té un títol prou expressiu: liberalitzar les patents davant del Covid-19. És la solució? Aquest interrogant i aquesta cita és demà, dimarts, a les 6 de la tarda al Palau Macaya de Barcelona, com deien, de manera presencial o a distància. La Fundació Pau VI, creada pel cardenal Ángel Herrera Oria l'any 1968, és una institució cultural i d'estudis superiors hereva de l'Institut Social Lleó 13, que gestiona obres de diversa índole en l'àmbit acadèmic, residencial i sociocultural. El diàleg amb la política, la cultura i la societat, la ciència, la tecnologia i la bioètica, la justícia social, la promoció humana, el desenvolupament i l'ecologia són algunes de les seves línies d'anàlisi, reflexió i formació sobre la base de l'humanisme cristià. Parlem avui uns breus minuts sobre aquest col·loqui de demà a Barcelona i sobre l'entitat organitzadora amb Jesús Abezuela, director general de la Fundació Pau VI. Senyor Jesús Abezuela, bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda, Ignasi, buenas tardes.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Quin és el principal missatge que vol transmetre aquest col·loqui de demà al Palau Macaya de Barcelona?
Bueno, el principal mensaje es que nos encontramos ante una diatriba complicada con el tema de la liberalización de las patentes. Hay posiciones encontradas, posiciones que son ambas bien justificadas por cada una de las partes, y necesitamos una solución. Es decir, que yo puedo entender la posición de unos, la posición de otros, pero lo bien cierto es que el mundo está sin vacunar, necesita una solución, y el mundo necesita las vacunas, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un poco el motivo del por qué este debate de mañana, dentro de que una de las grandes ejes estratégicos de la Fundación Pablo VI pues es la bioética, como usted ha dicho en su presentación.
De acuerdo. El hecho de que las sesiones se desarrollen a partir de la pregunta sobre las consecuencias de liberalizar las patentes de las vacunas contra la COVID, junto con el mensaje del Papa Francisco, bien conocido, pidiendo vacunas para todos, todo esto nos obliga a preocuparnos precisamente por la solidaridad mundial de esta gran protección contra el coronavirus. Però, senyor Jesús Abezuela, com hauria de ser aquesta solidaritat, tenint en compte que, com vostè diu, el tema no és fàcil, no? S'han d'entendre les posicions legítimes de les empreses i les del el consens de fons, no? El consenso de fondo, que és la solidaritat.
Claro, esa precisamente es la cuestión, ¿no? Hay países, incluso diría continentes, vamos, este fin de semana, por ejemplo, en distintos medios de comunicación se han hecho eco de esta situación, donde la vacuna ni ha llegado ni de momento en un cortísimo plazo se le espera. Esto no solo tiene consecuencias para esos países, realmente tiene consecuencias, incluso egoístamente hablando, para todos, ¿no? Pero muy especiales para ellos. Uh-huh. Eso es algo que tenemos que solucionar. ¿Cuál es la solución? No lo sé, realmente no lo sé, pero sí que creo que es muy importante que nos escuchemos las dos posiciones, que nos escuchemos los que están más en pro de una liberalización de las patentes por esa necesidad que usted bien señala en su pregunta, y al mismo tiempo ver cuáles son los inconvenientes que ponen, sobre todo la industria, evidentemente, a la hora de liberalizar las patentes y encontrar ese máximo común que necesitamos como sociedad, como humanidad, ¿no?
Sí, avui parlem amb el director general de la Fundació Pau VI, Jesús Abezuela. De quina manera es pot participar, presencialment o a distància, i com es pot fer la inscripció?
Bueno, a través de la página de la Fundación Pablo VI pueden inscribirse, y ahí ven la doble opción para inscribirse de manera telemática, es decir, de poder seguir el debate, el coloquio online, o incluso también la posibilidad de acudir presencialmente al Palau Macaya, en Barcelona, teniendo en cuenta que, bueno, pues tenemos unas limitaciones de aforo y, por tanto, pues hasta que se cubra el aforo con las restricciones COVID, pues está abierto, ¿no?
Es muy fácil entrar, Fundación Pablo VI con los números romanos, Pablo VI, fpablovi.org, o buscan directamente a internet Fundación Pablo VI, es pot demanar informació i inscriure's, si els qui ens escolten estan interessats, especialment si estan a Barcelona anar-hi, i si no, doncs a distància. Bé, serà possible consultar, senyor Jesús Abezuela, o escoltar després les intervencions dels experts i els diàlegs?
Sí, sí, esto quedará colgado en la página web de la Fundación, en el canal de YouTube de la propia Fundación Pablo VI, y por tanto, también con posterioridad podrán escuchar el coloquio de estos cuatro expertos, ¿no?
Molt bé, quatre experts que segur que poden fer aportacions molt interessants. No sé si usted se decantaría por algunas que pueden ser especialmente reveladoras, o alguna.
Bueno, vamos a dejarlo para mañana y así
sí, por supuesto. Ya informaremos cuando salgan posibles claves de solución, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente.
Finalment, senyor Jesús Abezuela, director general de la Fundació Pau VI, en quin moment es troba ara, en quin moment està la Fundació Pau VI pel que fa a activitats i projectes de futur?
Bueno, la Fundación está en un momento, la verdad, que muy bonito desde el punto de actividades. Como bien ha señalado, tiene tres grandes ramas de actuación, desde residencias de estudiantes, colegio mayor universitario, luego otra rama de formación, una rama de actividades culturales y de foros, de seminarios, etcétera. Y la verdad que, bueno, pues en ese sentido, nuestra apuesta también por Barcelona, ¿no? Como ciudad dinámica, que destaca por ámbitos como la investigación, la innovación, la cultura, pues están muy en la línea de lo que nosotros estamos haciendo también aquí en Madrid y de ahí, pues esos primeros pasos hacia Barcelona, ¿no?
Uh-huh. Doncs desitgem que sigui prou interessant i prou aclaridora aquesta trobada, aquest col·loqui. Recordem, demà a les 6 de la tarda al Palau Macaya. Els qui ens escolteu i estigueu interessats, si pot ser, supongo que mejor que no vayan directamente, sino que se inscriban, aunque sea presencial, ¿verdad?, la participación.
Sí, así es posible, yo sí que rogaría, por favor, que se inscribiesen, efectivamente, porque, bueno, por esto que estamos comentando, ¿no? Las restricciones de COVID pues nos impide tener una afluencia tan grande como la que sería la deseada. Entonces, bueno, pues es posible la inscripción. Si el presencialmente no fuera posible, que lo marca la propia página web, pues lo pueden ver online. Y, bueno, insisto con lo que decía antes, presencialmente lo pueden se pueden inscribir hasta que esté el aforo completo.
També és veritat, perquè les restriccions, a banda de l'aforament, que sempre... L'aforament sempre ha estat limitat, abans de la pandèmia, també. Moltes gràcies, senyor Jesús Abezuela, director general de la Fundació Pau Sisè, la Fundació Pablo VI. Una abraçada, que vagi molt bé demà i fins una altra. Gràcies per les seves explicacions.
Moltes gràcies, Ignasi. És un plaer per a mi.
Igualment, adeu-siau. Arribem ja a 3:15, ara de seguida les vespres de Montserrat. Fins aquí al Mirador.